Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Hola, buenos días a todos. Estic super preocupat, socis, sòcies, petits sants. Estic llegint informacions que em posen la piel de punta de gallines, eh? Anem a pams, perquè tot això és gravíssim, eh? La venda de Cesc, endavant, eh? Endavant, tot el que sigui ingressar a Galers, endavant, eh? I més amb el que cobra, eh? Que són 10 milions d'euros a l'any. Això que ens estalviarem, eh? A part, el que podem enviar cap a Londres no té cap problema, eh? El podem enviar ja cap a Londres i el podem enviar amb segur, eh? Perquè és un paquet. Això sí, que lluitin per sumar més dels 33 milions d'euros, eh? Dels que parlava el Gerard Piqué, eh? Perquè el Cisco ens va costar més encara, eh? I per una vegada que podem vendre una cosa bé, hem de sortir guanyant, eh? Que si no, ja aviso jo, eh? Ho acabarem pagant tots els socis i sòcies i petitsans. I ens faran pagar més cars els carnetes de l'estadi i els bocadillos del Camp Nou. Ja m'estic imaginant que per fitxar el Rakitin aquest hauran de pujar el preu dels Frankfurt almenys un euro o dos. I això seria gravíssim, eh? Pels que estem enamorats d'aquest bocadillo alemany. I parlant d'alemanys, el Reus aquest a mi m'agrada, eh? Perquè és alemany, però deu ser de família de Tarragona, eh? Pel seu cognom. Això sí, val més el Reus que l'aeroport de Reus, i això tampoc pot ser. 35 milions d'euros! Estamos locos! Per això ja tenim el Deulofeig, eh? Que és de Riudarenes i cobra menys, eh? I es pentina igual. En fi, socis, sòcies, petitsans, inversors xinesos que poden venir, àrabs, espanyoles i espanyoles, cosins i primes del pueblo, però sobretot primes. Estic indignat. Sí, primes. 520.000 euros! Però si amb aquests diners podríem omplir els camps nous de la gespa fins a la bandera amb 720.000 frankfurts d'un euro cadascun, i ens sobrarien diners per tirar-hi ketchup i mostassa belga. En fi, Serafín, que si ets jugador de la Roja, en fi, qui jugava al Mundial hasta con la pata coja, és gravíssim.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. Bé, des de fa dos anys el Barça busca un defensa central de garanties sense trobar-lo. Fa un any es van enganyar pensant en la recuperació de Puyol i va ser una esperança en va. Ara estem igual que l'estiu passat. Circulen molts noms de possibles fitxatges, però encara no es tanca cap operació. Tot queden simples rumors. L'única diferència és que la mala experiència defensiva de la passada temporada aconsella que el millor és contractar no un, sinó dos centrals per no tornar a patir en cas de lesions. Doncs bé, arribats a aquest punt, incomprensiblement, encara no hi ha cap jugador lligat. No és greu, però sí que és preocupant. Tothom sap que el Barça busca centrals i això també fa que el preu dels possibles fitxatges es dispari. Per Marquinhos demanen el que no val un jugador de 21 anys que no és internacional. L'única manera d'aconseguir el basc Laporte és pagant la clàusula de 36 milions, que també és un preu fora de mercat. El City no vol sentir-ne parlar de traspassar Kompany. David Luiz ha preferit anar-se'n al PSG per una milionada de petrodòlars imitant el seu compatriota Thiago Silva. Benatia, de la Roma, que era a la llista de Luis Enrique, sembla que finalment jugarà a la Premier. Miranda, de l'Atlètic de Madrid, no acaba de convèncer Zubizarreta, un Zubizarreta que un any més estudia i no aprova l'examen de fitxar un central. A la recàmera, ja ho sabeu, hi tenim a Mathieu, que no deixa de ser un bon servei, però, senyors, fitxar un bon central s'ha convertit una altra vegada en un autèntic malson. El Barça diu que no té pressa, encara que el Mundial comenci la setmana que ve. El problema, potser, és que de la llista de fitxatges els més ben col·locats s'han escapat. No és el mateix fitxar David Luiz que Marquinhos, no ens enganyem. I tampoc es pot comparar a Vincent Kompany amb Jérémy Mathieu. Estem parlant d'un reforç imprescindible a la posició de central. I en aquest cas, doncs, regatejar el preu s'acaba convertint en un mal negoci a curt i llarg termini. D'altra banda, l'altra solució, que és la de portar jugadors com Song, pensant que pot jugar de central, és un altre error demostrat. Un club amb un pressupost superior als 500 milions d'euros no pot tenir una defensa que sigui vulnerable en el joc aeri. Es va perdre la Lliga per un córner rematat a ple per Godín i es va escapar la Copa del Rei per la falta d'experiència de Marc Bartra, no saber aturar a Gareth Bale en una escapada per la banda. Ara bé, si jo fos Luis Enrique, començaria a estar preocupat de debò. S'han fet moltes gestions, però els fitxatges necessaris a dia d'avui encara semblen molt lluny del Camp Nou. El que està més a prop és Rakitic. M'agrada el croat i crec que el preu que ronda, els 20 milions d'euros, és assequible. Rakitic ha guiat el Sevilla a guanyar l'Europa League, però sense homes com Facio a l'eix de la defensa, tampoc hagués estat possible aconseguir-la. M'il·lusiona el rendiment que pot donar el Barça rodejat dels millors futbolistes del planeta. Però tornem al mateix. La casa s'ha de començar a construir pels fonaments i no per la teulada. I sense centrals ja podem ser els millors de mig del camp en amunt. Que els problemes de la passada temporada es tornaran a repetir i fins i tot s'agreujaran.
I jo avui, bueno, m'agradaria començar parlant de grans il·lusionistes. L'il·lusionisme, també anomenat màgia o, atenció a la paraula, prestidigitació, és l'art d'entretenir el públic mitjançant il·lusions, digue-li trucs misteriosos, sorprenents, que creen en el públic la percepció que s'ha produït quelcom impossible, talment que l'artista tingués poders màgics o sobrenaturals. La qüestió també és que aquest nom més popular podria ser el del gènere de la màgia. El més precís, però, és dir que és il·lusionisme, perquè, com dèiem, no té res a veure amb els poders sobrenaturals, sinó amb la seva simulació, amb la seva il·lusió. I jo vull començar parlant d'això, d'il·lusionisme, perquè en això del món del futbol sobretot professional, les il·lusions són les que ho mouen tot. Això sí, per il·lusionar, avui en dia requereix d'aquesta màgia que anomenem com a economia. I per a mi, els grans il·lusionistes a dia d'avui són aquells grans inversors que, per A o per B, fan màgia i aconsegueixen retornar la il·lusió o bé incrementar-la allà on han decidit invertir. Per exemple, podria parlar de temes molt propers que em toquen de ben a prop i no en parlaré. Ja ho avançaríem més tard perquè, certament, passa en el futbol català també això de les inversions. Hi ha clubs, fins i tot, que desapareixen. Tenim l'exemple proper del Màlaga, per parlar d'un exemple proper i alhora mediàtic. Un Màlaga que avui és notícia, perquè ja us explicarem després, però el Tammy, el seu xec, Jeque, més conegut, ha decidit acomiadar-se. Sí, el club malagueny s'ha quedat sense aquest il·lusionista, aquell que els va fer arribar, atenció, fa molt poc, a somiar amb unes semifinals de la Champions. Sí, aquell que els va fer arribar a pensar que a Màlaga podien arribar els millors jugadors del món. Aquell que va tornar a fer omplir la Romareda després d'anys d'impàs tant a la primera com a la segona divisió. I el mateix podem dir amb clubs com el City, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, etc. I el que jo em pregunto avui, què passaria si una cosa similar succeeix a l'Espanyol? Ningú pot negar que malgrat la contractació de Sergio González hagi il·lusionat, que ho diu tothom, l'univers blanquiblau té dia rere dia notícies negatives a nivell econòmic. Els deutes, amb Hisenda, aquest estadi de Cornellà que tant està costant pagar, almenys de moment no ha costat aquest estadi, costa diners, però no ha costat almenys de moment una primera divisió i ja segueix mantenint el club al primer nivell futbolístic malgrat aquestes dificultats econòmiques. Però per anar més enllà, per netejar ja del tot i tornar a il·lusionar, potser és necessari començar a accelerar les negociacions de les quals ahir en parlava Joan Cullet amb els nostres companys de la cadena COPE. Ja s'ha parlat amb aquest grup inversor xinès i mira, si l'estadi s'ha de dir al final China Petroleum Stadium, doncs endavant. Tot sigui per fer màgia, per fer il·lusionisme i retornar precisament als pericos la il·lusió al club.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda. Comencem ja el nou programa avui, divendres, dia 6 de juny.
I des de la Romareda ho fem, Des de Saragossa.
Sí, vaya desastre. Sí. Aquí ja. Se t'han creuat sí. Els cables, sempre habitual. Deies la Romareda, però és la Rosaleda.
La Rosaleda. No passa res. La Rosaleda. Perdó als malaguenys que ens escolten des d'aquí. Hi ha una penya al Baix Llobregat, del Màlaga, per cert.
Una patinada. La pot tenir tothom i segur que t'ho perdonen els companys de la penya malaguista del Baix Llobregat. Com us dèiem, ara sí, 2:15. Comencem una edició del Zona Mixta ja divendres, dia 6 de juny, ho farem repassant els titulars esportius més destacats del dia d'avui.
Tot seguit, i com ja és habitual, coneixerem el tema del dia. De què es parla avui a taula? Ai, 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 que hi ha un croat que està a punt d'arribar al Barça. És Rakitic.
Croat no és el que fan les granotes?
Sí, també. Ara pensava que m'havia equivocat també, que no era croat, Rakitic.
Bé, ambient distès, com sí, sempre, al Zona Mixta. Després de parlar d'aquest tema del dia a taula, us aproparem l'última hora de l'Espanyol i també coneixerem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona.
I cap a 2:45 del migdia, l'última tertúlia de la setmana, avui amb el Fede Muniente, periodista que el podíem escoltar fins fa ben poc a Radio Trinitat Vella. També tindrem aquí a l'Alberto Martínez, del Diàries, i el Javi Esteve, d'Estudiant de Periodisme i Merengue de Pro.
Per acabar, com ja ho sabeu, també tocarà repassar l'agenda amb aquells esdeveniments que encara hi ha pendents en aquest divendres, dia 6. Comencem!
Els titulars.
Acord entre Barça i Sevilla pel fitxatge d'Ivan Rakitic.
El preu del traspàs del jugador croat encara no és exacte. Segons informa el periodista italià Gianluca Di Marzio, rondaria els 15 milions d'euros. En canvi, per exemple, el diari Bild assegura que ja està fitxat i el traspàs es xifra en 20 milions d'euros.
A tot això, i el tècnic del Sevilla, Unai Emery, afirmava que entén que Rakitic surti del club sevillista aquest estiu.
Seguim parlant en clau blaugrana i apuntem que l'adeu de Cesc al Barça és ja imminent i és que l'oferta del Chelsea ja ha arribat a les oficines del club i la venda es farà oficial en breus.
El d'Arenys ha donat el seu okay al traspàs i Mourinho i Torres, d'entre d'altres, ja han confirmat l'interès del club londinenc en el jugador català.
Sobre aquestes baixes i altes, segurament en van parlar ahir a Can Barça, i és que Luis Enrique, el seu cos tècnic i Zubizarreta es van reunir per parlar-ne.
Més de 2 hores de reunió en la qual van voler accelerar el capítol d'entrades i sortides abans del Mundial de Brasil.
I a tot això, ahir al programa d'Esport 3, efectivament, parlava Marc Bartra.
El jove central del Futbol Club Barcelona, d'entre d'altres temes, deixava clar durant la seva entrevista que mai ha conegut algú més ambiciós que Luis Enrique.
Sobre les paraules de Marc Bartra, així com també sobre la darrera hora en clau barcelonista, en sabrem més a l'espai Connexió Blaugrana.
Un espai en el qual també apuntarem que Eusebio Sacristán ja ha signat la seva renovació amb el filial blaugrana fins al 2015.
Parlem ara ja de l'Espanyol i comencem apuntant que ahir el president Joan Cullet admetia als micròfons de la cadena COPE que existeix la possibilitat dels inversors xinesos.
A tot això, ahir també protagonisme per Ferran Marín, president de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol.
Marín era entrevistat pels nostres companys de Pericos Online i afirmava que l'objectiu número 1 és renegociar el calendari de pagaments amb Hisenda.
Ja per últim, i també en clau blanquiblava, afegirem que John Córdoba ha demanat al Tigres, el seu actual club, que vol seguir a l'Espanyol.
El club mexicà, que es va fer amb els seus drets des del mes de gener, espera les diferents opcions que se li puguin presentar des d'Europa.
Com sempre, ampliarem la darrera hora periquit a l'espai Connexió Blanquiblava.
I de l'Espanyol passem ara a parlar de la selecció espanyola, que segueix amb el seu mini-stage a Washington.
Recordem que els de Vicente del Bosque estan entrenant-se als Estats Units per seguir preparant-se pel debut al Mundial de Brasil. Un debut que tot just els donarà d'aquí una setmana exacta. Serà divendres vinent i enfront d'Holanda.
En l'entrenament d'ahir destaca l'absència de Xavi Alonso, qui malgrat no entrenar-se podrà jugar el partit amistós de demà davant el Salvador.
Avui destaquen dos amistosos de preparació, l'Alemanya, Armènia i el Brasil-Sèrbia.
I deixem de parlar de seleccions i ens centrem en la Lliga BBVA, tot apuntant, com deia el David, que el xeic del Màlaga el tenia anunciat aquest mateix matí que deixa el club.
El xeic ho ha anunciat via Twitter, on ha deixat clar que abandona el Màlaga perquè no ha trobat el respecte, apreci i igualtat que mereixia.
Així doncs, el Tani deixa el Màlaga després d'haver invertit fins a 150 milions d'euros en les darreres quatre temporades.
I ja per últim repassem els horaris dels partits dels representants catalans a la segona divisió en la seva darrera jornada de Lliga.
El Girona rep dissabte a 6:45 la visita del Depor al Montilivi amb l'obligació de guanyar per optar la permanència. Els gironins hauran d'estar pendents, però, d'altres resultats.
A la mateixa hora, el Sabadell, encara amb opcions de play-off d'ascens a primera, rep la visita del Recreativo de Huelva a la nova Creu Alta.
I també a 6:45 de la tarda de dissabte, el Barça rep a visitar el CUE i ja ha descendit Hèrcules d'Alacant.
Parlem ara de bàsquet, perquè aquest dijous el Barça feia un pas important per classificar-se per a la final de la Lliga Endesa, després de guanyar el primer partit de la sèrie de semifinals a la pista del València Bàsquet per 58-77.
D'aquesta manera, els de Xavi Pascual recuperen el factor pista gràcies en part a la gran actuació d'Ante Tomic i Nachbar, amb 15 punts cadascun.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Artur Mas, rebia aquest dijous a les seleccions catalanes de les categories inferiors en un acte que també servia per presentar la nova samarreta de la selecció catalana.
Aquesta samarreta, amb un estil molt americà i amb un look de l'NBA, està pensada per si algun dia Catalunya competeix internacionalment de ple dret, tal i com explicava Joan Fa, president de la Federació.
I ja la NBA, el San Antonio Spurs començaven guanyant el primer partit de la sèrie de les finals, que es juga el millor de 7, i deixaven els Heat de Miami tocats i amb dubtes.
LeBron James es va haver de retirar quan faltaven 4 minuts a causa d'una estrebada muscular a la cama esquerra, i el partit va estar marcat per la calor extrema que hi feia el pavelló, per culpa d'una suposada avaria als equips d'aire condicionat.
Canviem d'esport, marxem cap a la Fórmula 1, on 2 setmanes després del Gran Premi de Mònaco, el Mundial arriba al Canadà.
Aquest divendres a la tarda disputaran els primers entrenaments lliures, però ara mateix hi ha moltíssima expectació per saber com reaccionen els pilots de Mercedes, Lewis Hamilton i Nico Rosberg, després de la polèmica que van protagonitzar aquest últim a Monte Carlo.
Ja en tenis, Rafa Nadal s'enfronta a partir de les 3 de la tarda a l'escocès Andy Murray per aconseguir un lloc a la final de Roland Garros.
L'altra semifinal l'estan disputant des de les 2 el serbi Novak Djokovic i el tenista letó Ernest Gulbis.
Pel que fa al quadre femení, ja s'ha definit la final. La jugaran la russa Maria Sharapova, finalista per tercer any consecutiu, i la romanesa Simona Halep.
I en dobles, Marcel Granollers i Marc López jugaran per primera vegada una final d'un torneig de Gran Slam.
La parella catalana ho aconseguia a Roland Garros després d'eliminar en semifinals a la parella formada pel croat Marin Dranja i el romanès Florin Mergier en 3 sets. Els seus rivals en la lluita pel títol seran els francesos Julien Benneté i Eduard Rogent Vaseline.
En handbol, després de 9 anys vestint la samarreta del Barça d'handbol, Juanín García, de 37 anys, ja té nou equip per a la propera temporada. L'extrem lleonès ha fitxat pel Naturhaus La Rioja i, per tant, seguirà com a mínim un any més jugant a la Lliga Sobal.
El seu recanvi al Barça serà l'islandès de 34 anys, Gudjon Sigurdsson, que jugarà el de Blaurana les 2 properes temporades.
En futbol sala, aquest dijous s'acomiadava el capità del Barça a l'Esport, Jordi Torres, de 33 anys, a qui el club va decidir no renovar-li el contracte.
Torres es mostrava decebut per la seva manera de sortir. Revelava que li van oferir la renovació, però que després el club se'n va desdir.
Yo lo he dado todo por este club, estoy, y no me importa decirlo, un poco decepcionado por cómo han ido las cosas. A nadie le gusta, irse de un club, mejor dicho, o que le echen, en ese sentido, por cualquier cuestión. A mí lo que hay una persona que decide, esa persona es la que le dan el mando, yo la respeto, sinceramente. No tengo ningún rencor, no solo me dijo de no renovar, sino fue el primero en comentarme y estuvimos hablando. A partir de aquí, es que no hay nada más. A mí me hubiera gustado, o una de mis ilusiones era seguir aquí, retirarme aquí.
I finalment, en hoquei herba, la selecció espanyola empatava ahir a un contra l'Índia en el tercer partit del Mundial que s'està disputant a la Haia.
Després de tres partits, l'equip que entrena el català Salva Indurain només ha sumat 2 punts de 9 possibles, un fet que els complica i molt la classificació per a les semifinals del Mundial.
El pròxim partit serà dissabte a 1:00 PM contra Bèlgica.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ens asseiem. Estem tots ja a taula, ben ordenadets, per parlar del tema del dia, del nom del dia, precisament, perquè és croat, es diu Ivan Rakitic i està a res, això diuen, de firmar pel Barça.
Bé, amb Cesc Fàbregas amb més de peu i mig fora del Barça ja, la pregunta que us fem avui és si creieu que Rakitic és el jugador idoni per ocupar el seu lloc dins de la plantilla blaugrana.
S'adapta a les característiques del joc de l'equip.
I què us sembla el seu preu? Ronda entre els 15 i els 20 milions d'euros.
En fi, us hem preguntat això, ens han arribat respostes, per exemple, un que no falla mai, el Francesc Bojoret, ens diu sí, perquè ara el lloc d'en Cesc era la banqueta.
Doncs sí, també té molta clar, raó, té molta raó. D'altra banda,
per tant, està dient que Rakitic té lloc a la banqueta, també.
Es
per
pot
tant,
interpretar
per ser suplent,
com es vulgui, no? Però sí, sí, el cert és doncs, que en Francesc també ens el fa
sí,
com a suplent
ens
indiscutible.
Ens els posa a la banqueta, ja.
En David Rubinat, per exemple, ens diu que creu que tenen un perfil de migcampista força diferent l'un de l'altre, però que, sens dubte, és un gran reforç per la plantilla de cara a la propera temporada. I és que ha demostrat el Sevilla que té molta qualitat.
I també ens ha contestat l'Esteve Forgas, ens diu, és un fitxatge ideal pel Futbol Club Barcelona, jugador tècnicament molt bo, amb molt bon últim passe i té un gran xut de fora l'àrea. Crec que pot aportar coses noves al que ja estem acostumats.
Mira, doncs jo coincideixo, no al 100%, al 200% amb l'Esteve. A mi m'agrada molt Rakitic, el seu preu em sembla assequible, em sembla una cosa lògica i si el Sevilla ho ha fet també, doncs crec que
no?
El Barça, rodejat dels millors, encara el seu rendiment pot créixer molt més del que ja és, perquè és un gran jugador ja.
Jo dels darrers fitxatges que ha fet el Barça del Sevilla en tinc molt bon record. Dani Alves ha donat molt, Keita, per exemple, també ha donat
Adriano
molt.
També ha donat el seu
Adriano,
bon rendiment.
Correcte, no, sí, estic content amb els fitxatges que han vingut de Sevilla.
Doncs comissió per Monchi, 2:26, fem una petita pausa i tornem ja amb les connexions de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanca i blava, l'última de la setmana, i no perquè sigui l'última, té menys cosetes de les quals parla sobre l'Espanyol, perquè déu-n'hi-do com està de carregada l'actualitat periquita en aquesta setmana. Ja veníem parlant amb el Francesc Via durant aquests dies que no hi ha tranquil·litat a l'Espanyol, no hi ha dia tranquil, i òbviament si avui entrem al portal web d'un servidor de Francesc Via a pericosonline.com, doncs trobem totes les notícies d'aquest Reial Club Deportiu Espanyol, d'entre elles que ahir parlava Cullet, d'entre elles que ahir parlava Ferran Marín, per qui no sapigueu qui és, ell és el president de l'APMAE, de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, i atenció perquè qui ha parlat avui és Planagumà, el nou tècnic del filial de l'Espanyol, que afirma que l'objectiu és formar i competir. Ha estat, de fet, presentat avui com a nou entrenador de l'Espanyol B, i teniu tota la informació, tots els detalls, tant a la web del Reial Club Deportiu Espanyol com a Pericos Online. Entrem en matèria, anem a començar a escoltar protagonistes. Ahir parlava Cullet a la cadena COPE, als companys d'esports de la cadena COPE, i atenció a les paraules del president, de Joan Cullet, sobre els jugadors importants. Hi hauran baixes, no, es renovaran, hi hauran acords amb Sergio García, Kiko Casilla, Víctor Sánchez, etcètera, etcètera. Respon el president.
Mira, tant Víctor Sánchez com Sergio García, com Kiko Casilla, com Javi López, perquè sembla que només hi hagi aquests tres, i s'està parlant, i el Raúl Rodríguez, tot ja hi ha una no sé si dir-te una estratègia, però sí que ja hi ha un plan d'actuació, hi ha unes prioritats, i l'Òscar ho està treballant. Jo segueixo pensant que tant el Víctor com el Sergio com el Kiko estaran amb nosaltres l'any que ve. No tenim intenció de que siguin jugadors que surtin traspassats.
Bueno, doncs importants aquestes paraules, almenys si més no tranquil·litzadores, les paraules del president Joan Cullet al voltant de jugadors tan importants com els que mencionava el màxim mandatari de l'Espanyol. Un Joan Cullet que al mateix temps també parlava del tema de la setmana a l'Espanyol, que no és ni Sergio González, em sap greu, no és tampoc Planagumà, possiblement tampoc siguin aquestes baixes i altes, sinó que sigui la més que possible injecció econòmica de 5,5 milions d'euros que li suposaria a l'Espanyol al rebre aquest grup inversor xinès del que tant s'està parlant. Parla sobre aquesta possible inversió xinesa, Joan Cullet.
Les possibilitats hi són, però jo no vull parlar massa d'aquest tema perquè tot això doncs entra dintre d'uns termes de confidencialitat. No només això, és que tenim ja altres opcions de gent que ens han preguntat pel nom de l'estadi. De totes maneres, et diria que nosaltres el nom de l'estadi no el negociaríem mai en 3 anys. Com a mínim de 5 a 7 anys.
Bé, de les paraules de Joan Cullet, insistim, unes paraules que hem extret del programa d'esports de la cadena COPE. Parlava ahir el president Cullet i també parlava ahir Ferran Marín, és el president, com dèiem abans, de la MAE, d'aquesta associació tan important de petits i mitjans accionistes de l'Espanyol, que com sempre quan acaba la temporada doncs presenta un petit llibre de dossier en què doncs es fa saber com està l'economia del club. I atenció, aquest document sonor que hem extret del programa d'ahir de Pericos Online aquí a Ràdio Hostel, en què parlava Francesc Via amb Ferran Marín. Fixeu-vos en el titular que deixa anar el president de l'APMAE.
Tu tens algun tipus de... O sigui, tens esperances, d'alguna manera, que fructifiquin aquestes negociacions? Sí que és veritat que ells han canviat els seus criteris. Abans no eren tan permissius en aquest aspecte. I ara sembla ser doncs, que sí que estarien pel fet d'allargar una miqueta els terminis. No?
Seria importantíssim. És que torno a insistir. És que l'objectiu número 1, 2 i 3 ara mateix és renegociar el calendari de pagament a Hisenda.
Doncs més clar, l'aigua, eh? L'objectiu 1, 2 i 3, que tant es parla durant la temporada, el primer objectiu és aquest, el segon l'altre, no. L'1, el 2 i el 3 és renegociar aquest calendari de pagaments amb Hisenda. Tant de bo que millori aquesta situació econòmica de l'Espanyol i, d'entre d'altres, doncs aquest desdit del Ferran Marín, aquest president de la MAE, doncs es pugui dur a terme, renegociar aquest calendari de pagaments. Pel que fa a l'Espanyol, tanquem parlant d'un jugador, de John Córdoba, i amb un petit apunt, i és que el jugador li ha demanat al Tigres que es vol quedar a l'Espanyol. Veurem, veurem què acaba passant amb John Córdoba, un dels jugadors que més ha agradat dels cedits que ha estat aquesta temporada a l'Espanyol. El club màgica té els seus drets des del mes de gener i espera ofertes d'Europa. Veurem si la de l'Espanyol és bona o no.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, i ara anem amb aquesta connexió blaugrana i en primer lloc parlarem de les paraules de Marc Bartra al programa d'Esport 3, efectivament, de Lluís Canut, al central del primer equip. Doncs parlava, d'entre altres temes, de l'arribada, o no, de jugadors també que ocupin aquesta posició central a l'eix de la defensa.
Crec que també és la feina és sobretot del club, no? En aquest sentit, sobretot doncs ara també que s'ha reforçat amb la figura del Puy allà, crec que facin el que facin pot ser el millor per l'equip i el millor pel club. Sí que és veritat que crec que doncs, com central vindrà i doncs el que vingui, doncs, intentar doncs, aprendre el màxim del que vingui, ajudar-lo a que s'integri el més aviat possible, perquè ja des del primer partit de Lliga és la màxima competició, fa que tinguis que estar al 100% posat, coneixent la Lliga. Però bé, crec que si també el Matxe segueix, està el Gerard, està... Bueno, també estic jo, no? I crec que pot estar bastant ben coberta.
Doncs, a més de parlar d'aquesta posició de central, Marc Bartra també parlava del nou entrenador del Barça, de Luis Enrique Martínez, a qui ell també coneix molt bé.
El fet de que conegui la casa, que conegui els jugadors, personalment, doncs, és l'entrenador que em va fer debutar i sobretot doncs, és una persona molt ambiciosa. Crec que no he conegut persona més ambiciosa que ell. No només sap
més que Guardiola i bueno, més també, que Tito.
Això sí, també, clar, està clar que Guardiola era molt ambiciós, però a l'hora de transmetre-ho, Guardiola ho feia també, doncs, aquesta missió la transmetia, però sobretot ell és tot coratge, no? I en aquest sentit crec que ho sabrà transmetre molt bé perquè és, ho sap fer i sobretot doncs, aquestes ganes de seguir guanyant, ell les inculcarà molt bé.
Doncs Marc Bartra, que parlava amb Lluís Canut, però l'actualitat blaugrana avui també ens la porten altra vegada Cesc Fàbregas i també podríem dir altra vegada Ivan Rakitic. Comencem per Cesc Fàbregas. L'interès del Chelsea és més que present. De fet, es parla de que ja el club de Londres ja hauria traslladat l'oferta a les oficines del Futbol Club Barcelona. A més, Mourinho deia que compte, Cesc Fàbregas està ansiós per deixar el Barça i també ha transcendit que la parella de Cesc Fàbregas, Daniela Simon, ja estaria a Londres de tornada, ja s'hauria instal·lat doncs, a Londres la parella de Cesc Fàbregas. El que comentàvem avui també és nom propi i doncs una peça també que ha anat sonant al llarg d'aquest mercat de fitxatges és Ivan Rakitic. Segons diversos mitjans, tant Mundo Deportivo com també el propi diari Bild alemany, apunten que Rakitic ja està tancat pel Futbol Club Barcelona i el seu preu rondaria entre 15 i 20 milions d'euros. Per tant, aquesta és una altra de les notícies positives del dia. Pel que fa a Xavi Hernández, segons Catalunya Ràdio i Willova, apunten que té una oferta molt temptadora de Qatar i que el migcampista de Terrassa s'ho està pensant seriosament, això de continuar o no la propera temporada a Can Barça. Qui, segons Tuttosport, no continuarà al Barça és Alexis, perquè tal com obre en portada el seu mitjà italià, doncs Alexis Sánchez ja hauria arribat a un acord amb la Juventus pels propers 5 anys arrel de 4,1 milions d'euros nets per temporada. Per tant, doncs, entrades i sortides a Can Barça, moviment, de moment només rumors, però tot fa indicar doncs, que abans del Mundial pot haver-hi algun moviment important al conjunt blaugrana. Seguim parlant de noms, en aquest cas del filial i del seu entrenador Eusebio, que signava ja la renovació fins al 2015. I ja per acabar, un parell de punts de directiva. I el primer, doncs, gira entorn de Jordi Moix, perquè ell era protagonista a The Stadium Business Summit 2014. És una conferència anual relacionada amb estadis i pavellons, que aquest any s'ha celebrat a Londres, i el directiu blaugrana doncs, explicava amb detall el projecte del Camp Nou, aquest espai Barça, una exposició que a més porta el títol de Transformant el Camp Nou. I ara sí, ja per tancar amb aquesta actualitat blaugrana, comentar que el club ha fet públic que el Camp Nou Lounge, aquest espai doncs, bé, de menjar, de també begudes que hi ha a la tribuna del Camp Nou, està sent un èxit rotund perquè 2.000 persones ja hi han passat des del passat 28 de maig. I dit això, són les 2:38, fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia de divendres. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Postrim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Postrim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Postrim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Doncs vinga, ara si tens per tertuliejar el Zona Mixta i comencem saludant en Fede Muniente, periodista que fins fa poc escoltàvem a Ràdio Trinitat Vella. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda, nois.
Bé, avui el nom propi és Ivan Rakitic, eh? Sembla que això ja està fet. 15-20 milions apunten també. No sé què et sembla, Ivan Rakitic, com a reforç i, evidentment, doncs, com a relleu de Cesc Fàbregas de cara a la propera temporada.
Doncs em sembla bé, un bon jugador, havia tingut bona temporada al Schalke, ha fet molt bona temporada aquesta en el Sevilla, és un preu raonable per les xifres de traspassos que es veuen per Europa últimament, per tant, em sembla una molt bona opció.
Bueno, bona opció per al Fede, sembla que també pel Barça, perquè això ja està gairebé tancat. No sé si l'Espanyol podria tenir un Rakitic o no, però li pregunto a l'Alberto Martínez del Diari AS i fundador de futboldinamico.com. Bona tarda, Alberto.
Hola, bona tarda, David.
A mi em sembla que l'Espanyol a nivell econòmic té complicat tenir un Rakitic, eh?
Són paraules grosses, no? Mm. Dir que podem tindre un Rakitic, ojalà algun dia tinguem algun, perquè això serà bona senyal. Mm. Complicat tindre un Rakitic a l'Espanyol.
De fet, veiem al Diari AS una entrevista, i crec que estaves tu mateix, Alberto, una entrevista, doncs, amb Finn Kidland, ho he dit bé?
Sí.
Premi Nobel, eh?
Bueno, sí, una cosa una mica friki i que em va sobtar, i des d'aquí faig una crítica als mitjans d'economia, dels diaris i dels altres tipus de mitjans de comunicació, perquè només hi havia dues persones en aquell acte, que era una noia de l'agència EFE i jo, que li vaig preguntar per una mica pel futbol i per com veia ell el tema de l'esport, no? Però em sembla molt interessant que vingui un Premi Nobel, encara que sigui de manera breu, aquí a Barcelona, i que la veritat és que tan poca tirada doncs, ha tingut.
A més, ara després en parlarem, deia Finn Kidland, segons les paraules que ens fan arribar els companys del Diari AS, que invertir en un club ha de ser una aposta segura. Ara en parlarem. Anem a saludar abans, Marc, a un altre company de tertúlia.
Doncs sí, parlem d'en Javi Estevez. Javi, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Bé, anava felicitant una altra vegada per la dècima, serà la tònica de tot l'any mentre sigueu campions d'Europa, però ja sabeu, en Javi és estudiant de periodisme, merengue de pro, molt madridista, fins a les...
I mourinyista,
Fins al moll de l'os, exacte, i mourinyista. Mourinho que deia que Cesc està ansiós per deixar el Barça. Què et sembla, Cesc, com a possible reforç del Chelsea, Javi?
Bueno, és una incògnita total, perquè... Sí que es un gran jugador, pero es muy irregular también y es una duda lo que puede hacer en el futuro.
A tu et sembla que aquests 33 milions són una xifra adequada o tenint en compte que el Madrid va vendre a Ozil per 50, doncs de Cesc se'n podria treure alguna mica més?
Bueno, después del año que ha hecho, yo creo que son cifras más que razonables. Ozil era un jugador distinto, yo creo que una proyección distinta, más joven, si no me equivoco, y para el Madrid fue un negocio además redondo que lo fichó del Werder Bremen por 15 millones. Esto de Fábregas quizá ahora, yo creo que es una cifra razonable.
I Rakitic, què et sembla, Estevez? Perquè és el nom del dia.
Jugadorazo. Me encantaría verlo en el Real Madrid porque ese centro del campo croata que podemos hacer con Modric y Rakitic sería espectacular. Es un jugador que marca la diferencia a partir de tres cuartos y que es distinto en cuanto a creatividad.
Bueno, només faltaria Suker, aquí ja, per fer el tribote croata en el Real Madrid.
I Halilovic.
Sí. I Halilovic, és veritat.
Bé, Fede, et pregunto això també del preu de Cesc Fàbregas. A tu, no sé si 33 milions, ja us dic que a mi personalment em semblen pocs, però no sé quina opinió en teniu, Fede.
Doncs és que, esclar, posant en perspectiva amb xifres que s'han pagat per altres jugadors, sí que sembla poc, però, esclar, potser comptant el sou que es pugui haver de negociar amb el jugador un cop signi amb un altre club, les amortitzacions dels diners que pot haver fet el Barça amb el traspàs que ha de pagar, pot relativitzar molt la xifra, però sí que a priori sí que sembla poc pel que s'està pagant per altres jugadors. Mires, per exemple, el que podia pagar un Paris Saint-Germain per David Luiz, ho compares amb aquests 33 milions, i sí que sembla que es podria treure una mica més.
Mm-hmm. I l'Alberto, que està més pendent de l'actualitat periquita, quan llegeix aquestes xifres de 33 milions és poc, què en pensa?
Home, això és quasi el pressupost de l'Espanyol, eh? Té una mica més d'Espanyol, però és quasi. A mi em sembla una molt bona operació pel Barça. Jo crec que Cesc va arribar amb unes expectatives molt altes ja fa 3 anys al club blaugrana. Jo crec que en aquests 3 anys no ha trobat el seu lloc, encara que sí que és veritat, d'una manera una miqueta irregular, però ja ha tingut moments bons. I jo crec que el Barça surt guanyant. Perd un bon jugador, que és Cesc, però guanya un bon jugador d'equip, que és Rakitic. El que passa que tinc el dubte, en el cas de Rakitic, quina posició ocuparà el camp, perquè a mi em sembla, i si m'equivoco em corregiu, que és un jugador que, en el sistema 4-3-3, que en principi és el que utilitzaria Luis Enrique, és un jugador que per jugar d'interior, potser crec que li manca una miqueta de treball defensiu, i per jugar a la davantera tampoc el veig clar, no? Llavors seria l'únic dubte que puc tindre, no? Quina seria una miqueta la seva ubicació al camp, que és una mica el que li passava a Cesc, eh? Que Cesc no acabava de rendir en la posició de Xavi, sempre s'ha dit que Cesc seria el substitut de Xavi, no ha aconseguit assumir aquest repte, i ha rendit més en una posició que té un únic jugador com a inquilí d'aquesta posició, que és Messi, que és la de fals nou.
Mm-hmm. Nosaltres avui preguntem al Zona Mixta que amb Cesc Fàbregas en peu i mig fora del Barça, i si creieu que Rakitic és el jugador idoni per ocupar el seu lloc. Hi ha hagut un oient, el Francesc Bosjuret, que sempre ens contesta, que ha dit sí perquè el lloc del Cesc era a la banqueta. Què podem entendre d'aquest comentari? Que ve Rakitic per substituir a Cesc a la banqueta, o que realment ens traiem de fora algú de la banqueta per fitxar un titular? Què podem entendre aquí?
M'ho preguntes a mi, David?
A qualsevol, a tots tres, tu mateix, Alberto, després el mateix
no,
Fede.
No, jo a Rakitic, òbviament s'ha de guanyar el lloc, però jo a dia d'avui veig a Rakitic titular al Barça, és a dir, per mi un mig del camp, amb Busquets, per exemple, amb Iniesta i amb Rakitic, em semblaria un molt bon mig del camp, ara, amb aquest dubte del sacrifici defensiu que pot tindre Rakitic. Però a mi, vaja, aquest mig del camp, no sé vosaltres, però garantitza toc de pilota, garantitza molta qualitat, i Rakitic, per què no pot ser un Modric, el Modric que és el Madrid, doncs que Rakitic fos una miqueta al Barça.
Potser el dubte sorgeix, no?, en la capacitat de sacrifici d'aquest mig del camp.
Però sí. Bé.
Fede, tu estàs d'acord amb l'Alberto? Creus que Rakitic ve a complementar i a ser, doncs, el jugador, diguem-ho així, no?, el número 12, no serà titular?
Estic d'acord amb ell amb això. Depèn molt també del paper i el rol que se li vulgui donar a Xavi, les condicions que pugui tenir Xavi, els minuts que se li vulgui dedicar o donar, i en aquest cas sí que pot ser un tercer home per aquestes dues posicions d'interior molt bo, fins i tot pot aconseguir fer-se un lloc de titular, però estaria en desacord també a partir en el que dieu del treball defensiu i en el si pot ocupar una posició més endarrerida, perquè en aquests últims partits, sobretot els últims de preparació pel Mundial de Croàcia, els dos homes del mig del camp que està jugant Croàcia amb Kovac són Modric i Rakitic, tots sols dos al mig del camp, i mínimament se'n surten. No sé si l'exigència que li podria donar, que necessitaria amb el Barça a un nivell Champions o així, podria ser comparable al que està fent Croàcia de preparació pel Mundial, però com a mínim amb la selecció se'n surten. surt.
Jo li pregunto...
Bona dada aquesta, eh?
Sí, i el Javi, en aquesta mateixa línia, li seguim preguntant si, per exemple, el Madrid, Rakitic tindria lloc a l'11 titular juntament amb Modric com a la selecció?
Bueno, tendríamos que ver las salidas. Quiero opinar también sobre esto de, en el Barça, lo que sería Rakitic. Yo creo que no es lo mismo tener a Rakitic en el banquillo que tener a Cesc Fàbregas. Fàbregas, que venía como el sucesor del 4 Blaugrana, que venía como un gran jugador que iba a ser titular y iba a ganar muchos más títulos. Y no es lo mismo tener a Rakitic, que viene del Sevilla, que sí que ganó el título este de la Europa League, pero que no creo que supondría ningún conflicto dentro de la plantilla que Rakitic no fuera titular indiscutible. És que, sí, creo que ha sido Cesc Fàbregas.
Està molt bé això que dius, no? Perquè potser també les expectatives abans d'arribar a Cesc Fàbregas que es van marcar doncs eren molt elevades i al final ha acabat doncs convertint-se doncs en un problema pel propi Cesc i pel propi club. Es va posar un llistó molt alt i al final doncs ni una cosa ni l'altra, ni de 4, ni de substitut de Xavi, ni al final, com bé comentava l'Alberto, doncs on t'ha millor rendit ha estat de fals 9, però esclar, allà hi juga Leo Messi. Per cert, Javi, creus que ara amb aquest fitxatge de Rakitic al Barça de totes descarta anar per Koke o fins i tot es podria fitxar el migcampista de l'Atlètic de Madrid?
Difícil ahora saber esto. Yo creo que han visto que el precio de Koke era bastante elevado y yo creo que Rakitic es para sustituir el fichaje de Koke. Veo difícil el fichaje de los dos, aunque sería interesante también. Lo que también hablábamos el otro día era lo que supondría esto, que sería un cambio un poquito de estilo.
Bueno, no sé. Sí, no. És una evidència que són jugadors diferents els que hi ha ara a Camp Barça. I com també és evident que no ens podem adormir, o no es pot adormir Zubizarreta, que recoll, i hi ha més coses a fitxar. Creieu que realment Rakitic no era el primer nom que havia de sonar per estar ja segur a Camp Barça, que el que ha de sonar primer és un central, Alberto?
Home, és la prioritat, no? Jo crec que amb el fitxatge de Rakitic, el Barça, diguem, al mig del camp ja el deixa pràcticament cobert, amb Busquets, Mascherano, amb Iniesta, Sergi Roberto i Xavi Rakitic. Tens 6 jugadors per 3 posicions.
I Rafinha, que també torna.
Que també pot jugar a la posició de davant o pot jugar en aquesta. És a dir, jo crec que al mig del camp el tens cobert. I la prioritat és la d'era. Has de trobar un central perquè faci parella amb Piqué. Has de trobar un lateral dret si finalment a Alves li trobes una sortida, sobretot aquestes prioritats, i possiblement confiar en Bartra com a tercer central i confiar en Mascherano com a quart central en el cas que es necessiti que retrocedeixi la seva posició, com ha fet aquests anys. Però vaja, jo si ara hagués de ser el director esportiu del Barça i m'hagués de gastar calarons en algun jugador, ho estaria en un molt bon central.
Fede, queda una setmana aproximadament perquè comenci el Mundial. S'ha de fitxar el central en aquest període, en aquesta setmana, o tu t'esperaries a que comenci el Mundial i a veure qui és qui més destaca o algun nom dels qui no han sonat fa un gran Mundial, o el fitxaries ja?
Home, si hi hagués alguna opció raonable i bona, evidentment que el fitxaria ara mateix. Ara, també està clar que jugar la carta de fitxar un jugador perquè ha fet un bon Mundial normalment no acostuma a funcionar perquè es generen unes expectatives molt altes per un període de competició molt curt i el preu també s'infla més del que podia ser de mercat abans de Mundial. Per tant, jo intentaria tancar-ho com abans millor, però tampoc em tancaria les portes, i sobretot que, esclar, al Mundial hi van 32 seleccions, que per tant hi ha molts altres jugadors que no poden anar i que també podria valer la pena mirar-los.
Estem parlant dels centrals, a l'Estevez li preguntem el mateix.
Sí, ja de fet n'hem parlat diverses setmanes amb en Javi, però en aquest cas, Javi, preguntem això, no? Si creus que el Barça, doncs, s'està deixant anar una mica en el tema del central i al final haurà de fer els deures a correcuita.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que primero que tendrían que hacer es fichar ya los centrales, que es la base del equipo. No puede ser que fichando a Rakitic ya esté todo hecho. No, ni mucho menos. Yo si fuera del Barça estaría bastante, bastante preocupado, y no solo con la defensa. Si es que en el centro del campo habláis de 6 jugadores, pero probablemente 2 ya los vea justitos, como son Xavi, que ya está un poco en las últimas, y Sergi Roberto, que todavía no ha hecho absolutamente nada en el Barça. Yo creo que faltan muchos jugadores y se tendrían que empezar por detrás, sin duda.
Possiblement també ho deia abans el Marc, no?, de començar a fer la casa
els fonaments sota, sí. I no començar per la teulada. Però sí. Bé, mira, al final són complementaris. També.
Bueno, però també hi ha noms que sonen per sortir, a part del cas de Cesc. Ho dèiem, que aquest canvi de cicle del que s'està parlant doncs, no només era que vinguessin jugadors, sinó que també en sortissin. Creieu que algun dels noms que no està sonant també podria sortir? Es parla d'Alexis, es parla de Pedro, d'altres jugadors que també estan en l'òrbita de clubs importants i que també podrien marxar. Alberto, tu veus algun jugador més important acompanyant a Cesc cap a fora?
Sí, jo principalment veig tres jugadors que, bueno, òbviament no sé al final de cadascun d'ells, no? Però Cesc, Alexis i Alves els veig més fora que dins del Barça. I després, altres jugadors que no han tingut participació en aquest any o en aquests dos últims anys, com per exemple Tello, com Cuenca, com... bueno, no crec que Sergi Roberto vagi cedit, però el Jonathan Dos Santos, tota aquesta gent, doncs també se li ha de buscar una sortida, no? Però sobretot de l'equip més o menys titular... o dels que més partits han jugat, aquests tres jugadors, el Cesc, l'Alexis i l'Alves. Una mica jo crec que és la idea del director esportiu.
Mm-hmm. Javi, d'aquests noms que sonen per poder marxar, quin fitxaries pel Madrid? Sé que les preguntes que et faig són friquis i complicades, però vull que em donis un titular.
Perdó?
Que vull que em donis un titular, que em diguis a quin jugador del Barça, d'aquests que sonen, que podria sortir, quin t'agradaria tenir al Madrid?
Sin duda, Pedro. Pedro és el jugador... encajaría perfecto con el Real Madrid y que encima yo creo que le gusta un poquito el juego blanco, más vertical, más divertido y mucho mejor para él, que es rápido.
Fede, ¿qué en pensas?
No, doncs estic d'acord amb ell. No havia pensat en el nom de Pedro perquè em centrava més en els tres noms que deies i t'anava a preguntar, o sigui, si em preguntaves a qui m'emportaria a Madrid, sí. si Alves, si Cesc o si Alexis, t'anava a preguntar si podia no triar-ne cap.
Sí, no. D'aquests tres, a part de dir a Pedro, d'aquests tres, qui encaixaria també al Madrid, Fede, que ho estaves pensant?
A Felai.
A Felai, sí.
Doncs, home, és que realment són tres jugadors que ocupen posicions que estan prou ben cobertes a Madrid. No.
Bueno, per tant, no els hi trobaríem lloc, al Madrid.
Alves, possiblement, no? L'únic, encara que Carvajal ha fet un molt bon any, però, bueno, Alves...
Ui. Mucho menos, hombre. Jo... En el Real Madrid prefiero jugadores que estén más por lo que está en el campo que no por lo que hay en Instagram.
Ho diu un moriñista.
Sí, jugadores competentes.
Li tienen amb molt de pressi a Dani Alves a Madrid, eh?
Ja ho veig.
Bueno,
a vegades Cristiano també està més pendent de lo de fora que de lo de dins, eh?
Per cert, mira, va, ja que has tret el nom de Cristiano, anem a parlar del Mundial i d'aquests possibles dubtes que hi ha en diversos jugadors. Javi Estevez, i molt breument, Cristiano Ronaldo, creus que està arriscant jugant a aquest Mundial? La Federació Portuguesa ja ha anunciat que està lesionat.
Sí, bueno, va arriesgar seguro. Conociéndole va arriesgar y yo, como ya dije en su día, confío en él plenamente y si cree que tiene que jugar, adelante, porque para eso es la estrella que es.
Uh-huh. A l'Alberto també li pregunto sobre novetats, dubtes, quines sensacions tens a una setmana de que comenci el Mundial, sobretot en quant a Espanya. Què pot fer en aquest Mundial els de Del Bosque?
Home, és clau cada primer de grup. Jo no ho veig massa clar. Si no quedes primer de grup i als vuitens de final et toca una selecció tan potent com Brasil per jugar a casa, la veritat és que és bastant magre. No sé, jo sincerament crec, i és una intuïció meva, sense òbviament cap tipus d'argument, perquè això és futbol, crec que aquest any no tindrem un bon Mundial per Espanya, però és un pàlpit meu, ja està.
El té bastanta gent, aquest pàlpit que té l'Alberto.
Sí. Fede, no sé si tu creus que Espanya doncs, també pot acabar pagant la mala temporada del Barça i doncs, que jugadors com Xavi, el propi Torres, que també va ser molt important als darrers torneigs, doncs bé, jugadors puntals d'aquesta selecció que hagin baixat el seu rendiment aquests anys, doncs que pugui passar factura al final i sobretot també tenint en compte la llista que ha presentat Del Bosque amb molt poques variants de joc.
Esclar, estava pensant sobretot en això i veient que tots aquests jugadors i aquesta manera de jugar que dius els hi ha costat molt aquesta temporada obrir defenses tancades i estava mirant com en Xile i Austràlia sí que són equips molt rocosos que treballen molt i que es tanquen molt bé al darrere i que Holanda en Mangala està assajant i està fent aquests partits amb una defensa de 5 homes. Per tant, sí que poden trobar-se amb el que els ha costat molt de cara a la temporada. Ara bé, si ho poden solventar durant la fase de grups, jo crec que això pot donar molts ànims i molta moral de cara a les eliminacions. eliminatòries.
Vaig a seguir buscant a Javi Estévez i li diré que segurament en l'11 inicial o ideal que està fent del Bosque de cara a aquest Mundial hi han fins a 7 blaugranes. Parlo de Jordi Alba, de Piqué, de Xavi, Iniesta, de Sergio Busquets,
de Pedro,
Cesc. De Cesc, fins a 7. I el Barça ha fet la temporada que ha fet, que no ha estat del tot bona. Això li pot perjudicar la selecció?
Bueno, sin duda, y de ahí viene, que comparto el pálpito del compañero de que España no va a llegar demasiado lejos en este Mundial teniendo esta estructura, sin las variables de juego que nos podían dar otros jugadores más verticales o distintos, como Llorente arriba, por ejemplo, o otros, teniendo esta estructura que ha hecho un año bastante, bastante mediocre, yo creo que vamos a sufrir y mucho, porque además todo el mundo sabe cómo juega España y no todo el mundo sabe cómo juegan las demás selecciones.
Sí, sí, això és molt cert, que dius, Javi. Bé, ho hem d'anar deixant aquí. Javi, l'objectiu, doncs, com fa anys, passar de quartos ha de ser aquest any del Mundial. Javi, moltes gràcies, com sempre, una abraçada ben forta.
A vosotros.
I a l'Alberto també li agraïm que hagi estat amb nosaltres del diari AS. A veure si ve l'inversor xinès,
Sí, hem d'aprendre perquè ja hi ha moltes notícies relacionades amb Xina, i l'espanyol.
A veure, una abraçada, Alberto, i moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta, a
vosaltres.
Adéu. I acomiadem ja finalment també en Fede Muniente, com sempre un plaer tenir-lo. Fede, moltes gràcies, i ràpidament, veus a Xavi Hernández acabant la seva carrera al Qatar, sí o no?
No. Doncs... jo crec que com a mínim una temporada més al Barça l'aguantarà.
Paraules doncs sàvies les del Fede, paraules sàvies, ja t'ho dic jo.
Fede, moltes gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
A vosaltres, una
adéu, Fede, adéu.
Doncs,
bueno,
bé,
doncs ja estem encetant el tram final del Zona Mixta. Recordem, com sempre, l'agenda del dia amb amistosos de seleccions. N'hi ha molts, però d'entre altres juga Alemanya i Brasil, per les 9 del vespre, aproximadament.
A més, Roland Garros a partir de les 2, ja està disputant a les 3 el Rafa Nadal Djokovic. I nosaltres tornem dimarts, dilluns és festa. Que vagi molt bé.
Adéu, bon cap de setmana. Adéu.